Al matí, amb Raquel García.
La gent no.
Consumint consciència.
El 17 d'abril, el proper dissabte, és el Dia Internacional de la Lluita Camperola. Es commemora l'assassinat de 19 camperols sense terra que reclamaven aquest dret al Brasil. El crim es va cometre el 1996 i encara està impune. Els activistes assassinats formaven part del moviment dels treballadors rurals sense terra, una plataforma fundada el 1985 amb l'objectiu de recuperar les terres dels grans terratinents o empreses transnacionals per tornar a produir aliments que vagin pel poble brasiler i no per especular. Avui en dia aquest col·lectiu encara tensió lluita al Brasil i per conèixer aquest moviment, la seva lluita i també els seus èxits, parlem amb el Matías Rey, que és soci de la cooperativa El Rodal i a més ha participat en un camp de solidaritat que va visitar aquestes terres del Brasil. Matías, bon dia.
Bon dia.
A veure, explica'ns primer de tot com vas arribar tu a conèixer doncs, els membres i aquest projecte que ara explicàvem.
Doncs bé, a veure, això es va fer, és un camp de solidaritat, com bé explicaves, que es va fer a través de CETEM, una organització d'aquí de l'estat espanyol i en particular d'aquí de Catalunya, la branca d'aquí de Catalunya. Jo CETEM la vaig conèixer a través de la meva companya, que havia fet un camp de solidaritat anys abans sobre a Filipines sobre el comerç just. I vam voler fer-ne un altre els dos junts. I llavors doncs vam decidir apuntar-nos i és CETEM qui més o menys organitza una mica camps de solidaritat i reparteix la gent en funció dels centres d'interès que tenim. I doncs vam acabar anant al Brasil.
I llavors explica'ns la seva història, no? Què és el que vas descobrir?
Doncs, a veure, bueno, la gent del Moviment de Treballadors Rurals Sense Terra, l'MST, com explicaves, és un moviment de fa més de 30 anys, gairebé 40, i bé, doncs, és això, és una gent que lluita molt pels drets, per recuperar una mica les desigualtats, no? que hi ha al Brasil. El Brasil, l'1% de la població té el 50% de la terra. Llavors és un país on hi ha una desigualtat molt gran. Llavors es lluiten perquè tota aquesta gent que no té ni terra ni un treball digne, hi ha 14 milions de brasilers o brasileres sense terra ni feina digna, doncs puguin tenir un lloc on puguin tenir una mica de treball i sustentar-se una mica amb la seva feina. Llavors hi ha 400.000 famílies que tenen terra ara gràcies a l'MST, tot i que hi ha 120.000 sense terra que encara estan litigant per poder aconseguir aquesta terra que s'han guanyat, bàsicament.
Nós estamos numa área que ela está em disputa. A gente ocupou há pouco mais de um ano, ocupamos em 9 de junho de 2018, o ano passado, e é reivindicada por uma empresa que ela não cultiva alimento.
Escoltem en brasiler, això sí, doncs a part d'aquesta lluita d'aquests camperols, hem de dir que la Constitució del Brasil diu que la terra ha de ser productiva i això no és el que fan les transnacionals, no? Llavors entenc que per això la justícia els permet fer ús de les terres que ocupen.
Sí, clar, i el que fa l'MST, aquí hem sentit el Reinaldo, un dels líders del moviment, de nosaltres vam visitar l'estat de Maranhão, que és un dels estats més pobres del Brasil. I el que feien, el que fan, bueno, és això, és ocupen un tros de terra que no és productiu, que no produeix res, i com que la Constitució del Brasil, com bé deies, diu això, comencen s'instal·len, l'ocupen i produeixen, comencen a cultivar i bueno, fan escoles, alfabetitzen a la gent, a la gent adulta, etc. I llavors comencen a litigar amb les empreses i per tenir aquest dret, no? perquè per tenir, lluiten per aquesta reforma agrària popular que ells diuen i que reparteixin una mica millor les terres.
Per què és important garantir l'accés a les terres en pobles com el brasiler, no? Però també a casa nostra.
Sí, no, està clar que, bueno, totes aquestes lluites que es fan allà també tenen un eco aquí, però que és això, que és lluita perquè la gent pugui tenir una feina digna i gent que ha expulsat el sistema, principalment el sistema capitalista, que és el que impera a tots els països gairebé del món, expulsat, doncs llavors és una mica retornar-los-hi a aquesta terra. Aquí també passa bastant. A Catalunya el 0,7% de les finques més grans controlen el 21% de la terra. I el 92% de les explotacions més petites només disposen del 47% de la terra. Això s'agreuja si mirem les ajudes, que el 80% de les ajudes se les enduen només 22 grans empreses, i bé, això ha anat en decliu, no? Entre 1999 i el 2009 han desaparegut 12 explotacions per setmana a Catalunya. Això és moltíssim, i si a això li sumem l'envelliment de la població i que no hi ha un relleu generacional, doncs aquí també ens impacta bastant, passa que no se'n parla tant.
Hem de dir que aquesta lluita per garantir l'accés a les terres per les persones que les treballen és el que es coneix com a reforma agrària, no?
Sí, correcte. Sí, llavors la reforma agrària vindria a ser la democratització de la propietat de la terra. El que passa és que hi ha una reforma agrària que és la reforma agrària clàssica burguesa, que és la que només busca transformar els camperols en productors i consumidors de les mercaderies del desenvolupament industrial. En contraposat, és el que busca l'MST és la reforma agrària popular, que té com a objectius una socialització dels medis de producció i dels béns de la natura i les relacions socials. I això s'insereix en la lluita de la classe treballadora per eliminar aquesta explotació, la concentració de la propietat privada, com parlàvem, i l'injustícia i les desigualtats per a superar el model de producció capitalista que impera.
Aquesta és la part que l'MST, no?, anomena ocupar, que és la recuperació de les terres, però una altra part important del moviment és la resistència. En aquest sentit, cal destacar que quan ocupen un terreny, una de les primeres accions que fan és la construcció de centres escolars.
El 2005 fue que se fue construida a escola d'aquí, de l'assentament. A gente funcionou esses 12 anos sempre na luta, denunciando, i no desistint, doncs a gente formou 5 turmes.
Per què és important també, Matías, això, no?, que escoltem ara, doncs, a intentar, doncs, això, garantir aquesta educació, no?, amb la construcció de centres educatius?
Sí, doncs, com comentàvem abans, l'MST ja ha construït més de 2.000 escoles al Brasil i ha alfabetitzat més de 50.000 adults. Per què és important? Perquè el model allà és una mica diferent del que hi ha aquí, és, bàsicament és oposat. L'educació a les universitats és gratuïta. El problema és que l'educació primària i secundària de qualitat esdevé en centres privats. Llavors, la gent més benestant s'estalvia pagant pels seus fills l'educació primària i secundària, s'estalvia l'educació universitària, que és la més cara, i llavors la gent que té menys recursos no pot accedir-hi. Uh-huh. El que fa l'MST és intentar equilibrar una mica la balança, donant-li les eines al jovent perquè pugui accedir a aquesta universitat pública i gratuïta que estan pagant entre tots.
En aquest sentit, la situació, com comentaves, de l'educació al Brasil és diferent, no? Com funcionen llavors aquests centres educatius de manera, no?, diferent al de la resta, no? Com s'organitzen també, per quin model aposten?
Ells aposten molt per un model basat en això, en la terra. Llavors formen molta gent en per exemple, tècnics agropecuaris o coses que tenen relació amb la terra, però que els poden donar eines, els donen sobretot una base curricular. Agafen molts professors, s'han creat allà molts programes de gent que és específicament sap ensenyar a camperols i fills de camperols. Llavors, tot això els ajuda a poder, diguéssim, fer una mica més concentrar-se una mica més en el que és important per a ells i tenen aquests recursos a través de, pues, això, com és l'MST, no depenen tant de, del que seria el recurs públic, poden concentrar-se una mica més en la base curricular que necessiten després per accedir a la universitat.
I hem de dir que la tercera paraula del lema de l'MST és, després d'ocupar i resistir, ja produir aliments.
En l'inici de l'assentament, nós chegamos aqui no 7 de março de 2007, né, e ficamos durante 2 anos, começamos a ter uma produção e a partir dessa produção nós sentimos a necessidade da criação de uma cooperativa, né?
Doncs encara l'escoltàvem, no? Més o menys enteníem la paraula cooperativa. Parlem de la importància, no?, també dels aliments que produeixen, ja que són un dels grans productors d'aliments ecològics al Brasil i, a més, a tota Amèrica Llatina.
Sí, correcte, sí. L'MST és responsable del 80% dels aliments orgànics del Brasil i és el major productor d'arròs orgànic d'Amèrica Llatina, o sigui que tenen un pes important en això. No ho he explicat abans, però els lemes que hem agafat nosaltres per fer aquests els vídeos que sonen aquí en els àudios, no? Que són ocupar, resistir i produir. Bé, ocupar comencen amb un campament, llavors és tot una mica precari, i un cop que aconsegueixen el dret a tenir la terra, no és un dret privat, sinó que s'expropia i és un bé de l'Estat que els dona l'ús de fruit a la gent que l'ocupa. Construeixen, una de les primeres coses és construir l'escola, llavors seria el resistir, i després produeixen, no? Produeixen no només aliments per a ells, sinó també per poder alimentar la gent del voltant. I ara s'ha vist bastant durant la pandèmia, han sigut capaços de produir molt per pobles dels voltants i han fet molts donatius en aquest sentit. S'organitzen bastant en cooperatives de gent, llavors, com tot, no? La unió fa la força, llavors aconsegueixen arribar molt més lluny que si estiguessin totes soles.
O sigui que fan aquestes cooperatives i distribueixen el menjar per autoabastir-se i també per vendre en mercats perquè tothom tingui accés a aquests aliments ecològics. Llavors, entenc, s'està notant aquesta transformació a la zona?
Sí, es nota. El que passa és que hi ha molt... es desacredita molt el moviment de l'MST, està molt desacreditat, està molt molt desgastat, sobretot ara amb l'actual president Bolsonaro, que és completament oposat i que considera criminal i terrorista. Doncs clar, costa molt. La gent que menja al Brasil aliments ecològics o bio no ho saben, però la major part ve de l'MST. Llavors és una mica contradictori, hi ha aquestes contradiccions, però sí que es nota bastant en l'alimentació de la gent, no? com ha millorat i com s'estan esforçant perquè això vagi a més i s'estengui una mica més.
Quantes persones estan involucrades també en el moviment del sense terra o han recuperat terrenys per produir aliments?
És molt gent, la veritat que ara no tinc les dades, no et sabria dir, però sembla que ho he esmentat abans, hi ha 400.000 famílies que no tenien terra i que ara, gràcies a l'MST, tenen una terra. I tot i que el campament que vam visitar, el primer, que era Marielle Franco, a l'estat de Maranyão, forma part d'una de les 120.000 famílies que estan sense terra i que continuen lluitant. Molts cops acaben amb desnonaments i no només un cop, sinó que això es repeteixen, no? Fan 3-4 desnonaments, entren i els amb màquines i els rebenten totes les cases que tenen, amb totes les seves pertinences. La veritat és que és molt dur. Però...
Clar, tu hi has estat allà. Com és un dia a dia, ara que ho deies, no? Que és molt, molt dur. Com és la seva vida?
Doncs, des de que comença fins que, clar, és que el procés és molt llarg, no? Llavors, comença l'ocupació, ells primer seleccionen un terreny, seleccionen una petita parcel·la de terra que creuen que poden defensar, allò no ho toquen i es defensen contra... l'estat de Maranyão s'ha de dir que és molt encara una mica far west, no? L'oest americà, llavors pues, hi ha molt de pistoler i s'han matat molt, pues, com deia, no? Com Maldorado dels Carajás al 96, llavors s'han de defensar com poden fins que troben una altra zona on la planen i que planen i bueno, comencen a construir les seves cases. Uh-huh. Llavors el primer que fan és això, una escola i començar a organitzar-se entre totes per començar a produir aliments primer per a elles mateixes, no? per poder subsistir. Uh-huh. El seu dia a dia és aixecar-se molt d'hora i normalment fan rotacions per anar a cultivar les plantacions que tenen en comú. I després, bé, després de molt de... Si aconsegueixen amb els litigis el dret aquest, l'Estat els hi posa unes cases. Ells viuen, comencen vivint amb cases més de fusta, diguéssim, i després ja els hi posen unes cases de formigó. Tot i així, això continua. O sigui, la producció, diguéssim, de l'alimentària al camp, uh-huh. haver d'anar a treballar al camp continua. I bé, això va a més i bueno, pues intenten una mica estendre i que es conegui el seu moviment. Uh-huh. Aquesta és la idea.
Per tot plegat, no sé si la societat brasilera té en bona consideració doncs, l'MST o potser doncs, veuen de forma positiva també la seva lluita per recuperar totes aquestes terres i per tornar aquesta producció agrària en mans del poble.
És la veritat és que és un tema bastant difícil perquè està molt polaritzada la societat. L'MST és vist, bueno, perquè ho és en si, és un moviment d'extrema esquerra que el que vol és això, no? Una mica una socialització dels béns de producció. I clar, la gent que és més aviat de l'altra de l'altre extrem de la gamma política, doncs, sí. Doncs clar, és tot una mica, és bastant complex. Uh-huh. És veritat que eren un partit molt més afí al Partit dels Treballadors de Lula, de Silva, però tot i així hi ha molts matisos, no és tot tan fàcil, bueno, és molt complex. La veritat que jo, o sigui, amb el mes que vam estar, vam arribar a veure molt poquet, diguéssim, de tota la complexitat que té el moviment i tot el que hi ha darrere amb tots els anys que porten i les branques polítiques i totes les derivades que tenen.
Clar, no hem parlat, però quins són els cultius, no?, que, pels quals aposten habitualment? Què és el que es produeix allà?
Ells produeixen molt arròs, uh-huh. i el feijó, que vindria a ser com una fava, que és el que mengen principalment en els plats. També yuca, bé, ja, i fruites, no?, des del maracujà, fins a, bueno, fruites més exòtiques que tenen cap allà. Ara no me'n ve cap al cap, però sí, o sigui, ells aposten molt per lo que és local i per sobretot lo que li diuen les llavors criolles, les llavors d'allà. I això que dèiem, no? Llavors, com que és ecològic, és tot sense pesticides, sense agrotòxics, sense el verí, que li diuen allà.
Sense el verí. A més, és important per això que dius, no? Perquè també suposo que estan fent una tasca de recuperació o de manteniment, no? De tot aquest tipus de cultiu, d'aquestes llavors més tradicionals.
Sí, sí. La veritat és que l'MST ha guanyat premis internacionals de recuperació de boscos i de manteniment de llavors, premis internacionals, no em venen els noms al cap, però es poden buscar i sí, o sigui, és una tasca que fa molt, aquesta és el que li diuen l'agroecologia, no? Ecologia, però mantenint el medi ambient, diguéssim, respectant el medi ambient sense que sigui una explotació.
Uh-huh. I nosaltres què podem fer com a consumidors, no? També per de recolzar tota aquesta lluita?
Bé, aviam, bueno, el que no ho he explicat gaire, però el que vam fer, o sigui, CETEM entra dintre, és una ONG, uh-huh. i el que fa, com moltes ONGs, és intentar llimar les diferències entre el nord global i el sud global. Igual que hi ha ONGs que és un treball que s'ha de fer, que es fa allà al sud, com poden ser Proactive Open Arms o Intermon Oxfam o Metges Sense Fronteres, que fan una ajuda directa al sud global, CETEM el que fa és, amb els camps de solidaritat en particular, és anar a veure una mica les vivències d'aquesta gent per mudar consciències, per canviar una mica les consciències de la gent d'aquí. Llavors, És això, no? I, bueno, i la veritat és que us donem les gràcies a vosaltres perquè el que fem aquí és això, és una mica d'altaveu de les lluites que té la gent allà i això ens és molt, molt útil, no? Perquè la gent conegui perquè què vam veure, per exemple, en el campament de Marielle Franco, l'empresa que posseïa la terra la feia servir per plantar soja per alimentar el bestiar i eucaliptus, que és un arbre que és molt ràpid per a talar-los i la mineria extractivista de la zona. Tot això és per alimentar en gran part la gent d'Occident, no? La nostra cultura de menjar molta carn, que necessita llavors molta terra per la soja, per alimentar el bestiar, i la mineria extractivista que es fa servir pels metalls, doncs, com poden ser doncs, ordinadors, tablets, portàtils, etc. Llavors és una mica canviant nosaltres la nostra manera de viure aquí, tenim un impacte sobre el que passa al sud global.
Tu ets molt conscienciat, no? Vas fer doncs, aquesta estada al Brasil, ets membre de la cooperativa El Rodal, però creus que cada cop hi ha també doncs, més consumidors conscients, no? Que tenen en compte doncs, aquestes deficiències, no? Que per exemple ara parlàvem, no? En la producció d'aliments, per tal d'apostar precisament per intentar doncs, una cultura agroalimentària més sostenible, més de proximitat, no? Que acabin al poble i que no sigui per especular o per vendre-la, no? Al millor preu.
Sí, jo penso que sí. A veure, és com tot, o sigui, jo faig una mica, faig el que puc, però sempre es pot millorar més, jo el primer, i sempre es pot anar més enllà, i la veritat és que però trobo que sí, que cada cop hi ha més gent una mica conscienciada i que veu l'impacte de cada cosa que va fent, no? Bueno, només s'ha de veure amb l'increment del veganisme o el vegetarianisme, que això té un impacte molt gran sobre el medi ambient i sobre també aquestes desigualtats que es formen. Jo penso que sí, que la veritat és que s'estan removent coses i cada cop la gent és més conscient. Bueno, moviments com Fridays for Future, per exemple, amb el jovent, no? que van augment o com poden ser Extinction Rebellion, etc. N'hi ha molts i crec que la veritat és que són coses que s'han de mantenir vives perquè anem, crec que en bon camí, ens queda molt de tros, però estem començant.
M'agrada, Matías, aquest positivisme, que normalment, i més un dilluns, a vegades la gent es troba molt negativa. Per acabar, en 40 segons, una recomanació per als nostres oients, no? Per precisament això, per apostar per aquest consum conscient. Tu què els recomanaries?
Bon dia. Doncs mirar d'on venen els aliments, primer de tot, i intentar consumir de temporada i local. Bàsicament crec que seria això el meu consell.
Doncs tres principis molt bàsics, molt senzills, però que al final sempre són petits gestos transformadors per intentar doncs, canviar la nostra societat. Matías Rey, soci de la cooperativa El Rodal i participant també en aquest camp de solidaritat que va visitar aquests activistes del Brasil. Moltíssimes gràcies i que
moltíssimes passis gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.